Bon dia, passen 6 minuts de la una del migdia, moment en què aquí la sintonia de Ràdio Falset, després del butlletí informatiu de Com Ràdio, obrim temps de tertúlia en aquesta hora del vermut. I avui ho fem, pues, m'atreviria a dir, parlant de la fàbrica del vermut, el que li dona nom, en bona part, a aquest espai. Volem parlar una miqueta més, ja he parlat en l'informatiu d'Alfons Reig, però volem parlar una miqueta més de la cooperativa Falset Marçà, que aquesta tarda celebra l'inici del que ha de ser l'aniversari dels 100 anys d'aquesta empresa. Per això, avui, en aquesta hora del vermut, tornarem a sentir el Josep Maria Cots, bon dia, president de la cooperativa de Falset Marçà.
Bon dia.
No tan acotats en la qüestió de les qüestions que em posa l'entrevista, ens podem estendre una miqueta més.
Una mica, però...
I també, al seu costat, té David Valls, que és l'assessor empresarial de la mateixa cooperativa Falset Marçà. Bon dia, senyor Valls. També al meu costat tinc a la Rosa Guerau.
Bon dia.
I al Marià Arbonès, que també volem que ens aporti la seva versió, les seves opinions, com de tant en tant fa en aquesta emissora.
Molt bon dia.
Senyors, senyora, hem de parlar de la cooperativa. A l'entrevista a l'informatiu que feia referència, el Josep Maria Cots hi ha explicat més o menys on estem. No avançar gaire de cap on anem. I jo el que em pregunto una mica és, obrint una mica l'àmbit, no centrant-nos exclusivament en la cooperativa de Falset Marçà, que ja hi anirem, és aquest model cooperatiu al 2011 que pot oferir, perquè són moments complicats per a totes les empreses i especialment per a les cooperatives, no només a les de la comarca del Priorat, sinó que si anéssim a donar una volta per les comarques veïnes, jo m'atreviria a dir, de tot Catalunya, veuríem el panorama és força complicat. A mi m'agradaria doncs, que em donessin la seva opinió, fessin un balanç una mica general d'aquest model cooperatiu.
A veure, el model cooperatiu és un model més de gestió de qualsevol empresa, no? Vull dir, una persona que ha de treballar en un negoci, si ha de muntar alguna cosa, o s'ho munta des de la iniciativa privada o personal, o amb agrupació, o des de qualsevol àmbit professional. El per què és un model cooperatiu? Bueno, això ja us remuntarem amb el cas de Falset Marçà als 100 anys, no? Perquè van decidir apostar per aquí o no per un altre model. Si recordem, el model cooperatiu se va estendre arran de la filoxera. La filoxera va desmembrar totes les vinyes no sols de Catalunya, d'Espanya i de França, i una vegada la gent van tornar a resembrar i a replantar els terrenys, van dir, bueno, tots sols ja no podem conviure, ens hem d'agrupar per ser més competitius i, bueno, també demostra que en aquell moment sabien comptar i sabien fer les coses d'una manera com s'havien anat fent llavors, no? Va ser detonant. Al cap de 80 anys, vull dir, tota una sèrie de gent, vam tornar a fer la mateixa aposta, no? Cooperativa de Falset anava pel seu cantó, Cooperativa de Marçà anava pel seu, i, bueno, veníem d'uns moments difícils, de la caiguda de la fruita seca, l'abandó de les vinyes concretament a Falset i a Marçà, Capçanes havia tingut un altre camí, doncs les alternatives potser les tenia més limitades, i bueno, vam posar el tema damunt de la taula, o tancar portes o tornar a fer com vam fer temps atràs i com ha fet qualsevol empresa, agrupar esforços per ser més competitius, reduir costos i bueno, tindre més viabilitat. I aquí va començar l'altra aventura cooperativa també en aquell moment, i bueno, t'haig de dir que han passat ratos de tota manera, no? Des d'aquell 96 que recordem, temps molt bons i moments en què dèiem ai, 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 aquesta casa se'n va al carall, per tant, no anem bé, no? No anem bé, la voluntat ja hi era de continuar, però bueno, sempre faltava la visió, la gestió empresarial i comercial adequada i correcta que havíem de fer. Vam passar aquella sotracada, vam passar aquells moments i avui podem dir, bueno, que som una casa que tenim endavant, una empresa viable, una empresa que treballem en positiu i amb il·lusió per continuar mantenint la casa que al fi i al cap repercuteix al territori. Quan dic territori, dic al paisatge, a la gent, a les famílies i amb tota una sèrie d'entorn que aportes més que pas netreus, no? A vegades dius, bueno, netrem, clar que entrem, si no, no eixiríem, no? Però més ne podríem treure. Però bé, la nostra aposta és aquesta, aposta de territori, aposta de continuar tirant la casa endavant i que el pagès, sempre dic el mateix, no? És molt fàcil parlar així quan el productor el que t'agraeix és dir, bueno, quan me pagaràs un guany, quan estem de preus, com anem? Bueno, avui el principal és dir, continuem vius i en positiu, i a partir d'aquí podem parlar del que vulgueu.
Una qüestió tècnica, senyor Valls, la cooperativa Falset Marçà és de segon ordre? Encara es manté en primer ordre.
De primer ordre.
No, va ser una fusió.
Exacte. Van fusionar les dues i amb una sola de primer ordre. I actualment pues, bueno, és una cooperativa que d'ençà 4 anys se li ha donat un tomb, s'ha professionalitzat molt la seva gestió, hem aconseguit, lluitant molt, que comencin a reconèixer la nostra marca, que no siguem una cooperativa que fa vi i el col·loca, sinó una cooperativa que fa vi, el fa valorar, intenta que la gent l'apreci, i la nostra gran lluita és intentar que els nostres socis l'apreciin tant com els nostres clients comencen a valorar els nostres productes. Perquè la veritat, són ells els que fan el producte bo i gràcies a ells tenim un gran producte. I gràcies a ells jo crec que podem oferir al mercat uns vins amb una categoria i amb una qualitat que no tenim res a canvejar cap vi, ni espanyol ni estranger. Som el que som i no volem ser ni Riojas ni som els que som. Montsant, bo, amb un preu raonable i sobretot buscant un preu just tant pel consumidor com pel productor.
La Rosa i el Marià, si en qualsevol moment voleu
sí, no,
entrar...
En tot cas, jo crec que s'han de celebrar moltes coses, no?, aquests 100 anys. Primer doncs, de que dos pobles, no sé, vist, no?, de dos pobles que sempre de forma tradicional antagònics doncs, no s'hagin ajuntat i hagin tirat endavant aquesta iniciativa, és una cosa per celebrar. Després, això que comentàvem abans del micro tancat, no?, moments doncs, actual de crisi, doncs, que la cosa doncs, tiri endavant. I després una altra cosa que també cal celebrar, en el sentit, en un moment actual que jo, el sentit col·lectiu, no?, és jo crec que caldria reflexionar també en aquest sentit, no? Dir, escolta, doncs està tirant endavant una iniciativa conjunta amb dos pobles on s'ha de valorar, on es deixa entreveure el treball conjunt, no?
Senyor Garal, vol fer...
No, estic d'acord completament que el treball cooperatiu és el que s'ha de valorar i tal com estan les coses ara potser seria qüestió de que la gent emprendedora, si sols no poden, doncs que aprenguin a juntar i a tirar endavant.
Jo el que veig, respecte al model cooperatiu, si em permeten, avui seré jo l'advocat del diable, si em cedeixes el paper un ratet.
Sí, i tant.
És el model cooperatiu pel que he vist, no només a Massafalset, sinó a altres pobles, la majoria de pobles del Priorat tenen la seva cooperativa i quasi m'atreviria a dir que moltes vegades és l'empresa més important del municipi o que almenys ha servit de pal de paller al costat de l'Ajuntament a nivell social. Jo el que veig molt és que els socis actuals o la generació anterior no sé si han acabat de veure aquest doble paper que tenen. Són treballadors de la cooperativa perquè aporten el seu producte i reben uns diners, però és que també tenen part de gestió en les seves mans. S'ha acabat d'entendre?
Veam, jo suposo que els temps que hem viscut, els darrers anys, i quan dic darrers pot ser 15 o 20 anys o 10, nedàvem amb l'abundància, o sigui, bueno, per això m'ha acabat com ha acabat, no?, la societat, i llavors s'obviaven moltes coses que realment, o no es donava valor a el que tenies fins que ho has perdut, allò el que diem sempre, no? Teníem aquí algo que tenia una utilitat que ens servia per desenvolupar-nos i per sobreviure, i clar, tindre altres alternatives, un cap aquí, l'altre cap allà, doncs vam deixar córrer un model que avui està demostrant que fa territori. I clar, això ha desmotivat a molta gent, l'ha desimplicat, ha fet que es menyspreués el seu producte, que tiressin, cal també l'abundància de productes que tenim aquí, tot el de fora és millor que el de casa. A veure, a fora hi ha molta cosa bona, evidentment, faltaria més, no? Però és que a casa també tenim, i si nosaltres no ens ho creiem, malament anirem, no? Tu estàs en un puesto i dius, bueno, sí, però el d'allà, escolta, creu-t'ho o abandona, creu el que estàs fent, per tant, si no hi poses il·lusió, si no tens ganes de continuïtat, no te'n sortiràs. I no només lo de base, sinó la continuïtat de la casa, la cooperativa, la producció.
Senyor Valls, com ho veu?
Jo crec que un dels problemes que té el món cooperatiu és que, en certa manera, no és veritat que, que el sector agrícola ha estat molt castigat, ha sigut un sector econòmic amb el qual se n'han aprofitat molt la gent, en el sentit que hi ha els distribuïdors, els majoristes, tot el que fa la distribució del producte ha aprofitat massa, ha posat uns marges per guanyar ell, obviant que el important era el que produïa. Refereixo, ells poden tenir una red de distribució, però si no tenen producte tampoc valen. Això és algo que a poc a poc ens hem de donar compte. I llavors el productor s'ha quedat amb una sensació de dir, hosti, pues, el que fem no val res, la cooperativa, bueno, què hi farem, és el mínim que hi ha. En vez d'estar orgullosos de que podem dir, escolta, home, nois, som productors bons, i si ens hem d'encarar amb alguns, hi encarem, perquè, escolta'm, fem un bon producte, i aquest senyor que vol guanyar tants diners, si no té un bon producte, no els guanyarà. O sigui, podem parlar de tu a tu. Això ha sigut una de les coses que jo, amb totes les cooperatives amb les quals he col·laborat, he intentat remarcar, perquè això sí, tothom diu que l'important són les redes comercials, l'important és la red de distribució, l'important és que el teu producte arribi al client. Sí, bueno, però el senyor que té una red comercial, com tingui un mal producte, també se li trenca. Llavors, quan parles amb ell sempre, com és lògic, actuarà a intentar treure el màxim de tu. Però tu has de dir, escolta'm, que amb mi guanyes diners, però tant tracta'm bé perquè jo, mira, per no guanyar diners també deixo de vendre i algun altre m'ho vendrà perquè el meu producte és bo. I això és molt important. I després hem d'estar orgullosos de ser la cooperativa. Jo em xoca que amb la feinada que fa l'agricultor, amb l'esforç que hi posa, coi, moltes vegades pel que remi un pare, escolti'm, és que clar, la cooperativa sembla mentida, escolti'm, que la cooperativa està agafant cada any i dient tot el que produeixis, porta-m'ho, jo ho col·locaré i t'intentaré pagar el màxim bé que puguis. És més, jo sóc la persona dolenta de la cooperativa, la que sempre tinc que dir, home, m'agradaria pagar més, però ara no puc pagar més. Però bueno, ho hem d'intentar i hem de lluitar per això. No anem a buscar beneficis, anem a buscar el màxim reparto pel pobre productor que veritablement està mal pagat i hem d'intentar aixecar això com sigui. I la unió és la solució.
Sembla que tenim una trucada, demanaria que fessin els cascos que tenen. Bon dia, amb qui parlem?
Bon dia, sóc el Gaspar.
Digue'm, Gaspar.
Senyor Cots.
Digue'm, Gaspar.
Li he de fer una pregunta.
Sí, home, endavant.
Aquesta setmana he tingut conversa amb la senyora que em va comprar la finca.
Bueno, digui.
I la pregunta és veritat que la gent no compra vi perquè no vol pagar l'IVA?
No compra vi on? En general se refereix?
El meu padrí diu, és que la gent, no sé si parla de Madrid, no vol factura, no vol pagar l'IVA, aquest 18% d'IVA que ens obliguen a posar, doncs això fa que no es vengui vi.
Jo és la primera notícia que tinc, no sé si el David...
Una miqueta excusa de mal pagador. O sigui, això... A veure, amb l'IVA ni entra ni surt, l'hem de posar i se'ns ha acabat. O sigui, això no es farà vendre ni més vi ni menys vi. O sigui, perquè estem competint... O sigui, el que compra vi, el compra a qualsevol puesto i a qualsevol puesto li posen l'IVA. O sigui, refereixo... La competència en aquest aspecte no, és una tonteria. Ara, sí que és veritat que, òbviament... No, amb el vi, amb el pa, amb les almejas, amb qualsevol producte, doncs clar, hi ha hagut una pujada d'IVA i a tots ens fa mal, no? I sempre hi ha gent que diu, escolti, si m'ho pot fer sense factura, això sempre hi serà.
Bueno, escolti, jo a vostè no el conec.
Però
jo, jo li diré una cosa. Jo he fet 25 anys de recader i he pres el vi de tota aquesta comarca que va a Barcelona a repartir a domicilis i a bodegues petites. I li he de dir una cosa, discuteixi de preu, però no arribi a discutir mai de qualitat. Jo tinc l'orgull d'haver pres vi de Grata Llops tota la vida i no me'n lacran mai una garrafa, perquè l'honradesa ha d'anar pel davant. I feu bon vi granel, que es despatxin garrafes de 20 litros, no, de litro en litro, i cada vegada que el que compra una botella de vi hagi de pagar el tap i el vidre. El pagès no es guanya la vida ben en vidre, se guanya la vida ben en vi. A veure si entre tots aixequeu la casa, que jo sóc un gran partidari d'aquesta casa. A mi aquesta casa me l'estima molt, encara que ara no sóc soci. Però tireu endavant amb germanor i feu números clars, i que el pagès se guanyi la vida. Perquè si el pagès no es guanya la vida, aquí en aquesta comarca... Els pocs senglars tenen més dret que les persones i per aquí jo no hi passo.
Gaspar, només dir-li, veiem, no és soci, però aquesta tarda pot baixar igual, és un acte obert a tothom, i també veurà els resultats, bueno, els comentaris i tot el que fem a Marçà.
En quina hora?
A les 7.
A Marçà?
Sí, a Marçà. Si no té cotxe ja el baixarem, home. No hi ha problema, carany. No, home, veiem, vostè ha sigut president i coneix la casa i què li he de dir?
Me sembla que la conec bastant.
Per això, no?
I conec els raconets de la bota del racó.
Molt bé. Doncs...
moltes gràcies.
Doncs vinga, l'esperim aquesta tarda.
Gràcies, eh? Gaspar, per la seva intervenció.
Adéu-siau.
Gràcies. Adéu-siau.
Home, s'ha parlat, si em permets, no?
Sí, sí.
S'ha parlat de vi. Jo defenso sovint molts productes d'aquí de la cooperativa aquesta, que, no? de Falset i Marçà, però hi ha dos productes realment que estan molt bé. I em vull destacar un, que és el vi Ètim, que per la qualitat aquí el oïdor ha parlat de qualitat, no? Per la qualitat que té, realment el preu és totalment assequible, no? Em sembla que si el mercat costa 6 euros, no? L'ampolla, no? I això és una de les coses, jo m'he trobat molta gent aficionada al vi de la cooperativa d'aquí de Falset Marçà que ho diu, no? Diu, escolta'm, doncs és un vi barat per la gran qualitat d'aquest producte,
Bé, és una línia que vam creixer, clar, hi ha la contradicció aquí, però és que també hem de tocar de peus a terra. A nosaltres ens agradaria vendre tot com a Castell de Falset, o Ètim Sirà o no sé què, perquè el marge, clar, també és preu, el marge és més elevat i per tant té una repercussió, però toquem de peus a terra. Vull dir, venem més vi de què, lo fem bé amb un bon preu, però la qüestió és continuar posicionats al mercat i venen. Per això, en aquests moments, els marges comercials, clar, el vendre vi d'una gamma amb preu inferior, clar, no hi són tant, no? I amb això et repercuteix el preu final del raïm, però bueno, és el que hi ha, vull dir, com tothom ens hem de trobar. No, estem molt contents d'aquesta gamma de productes,
El Gaspar ha fet referència al vi a granel, i jo sóc un bastant més jove i crec que aquesta idea del vi a granel ha anat canviant, no? Perquè si ens fixem en gairebé totes les cooperatives de la comarca, n'hi ha que produeixen,
sí,
venen vi a granel, però cada vegada la tendència ha anat més.
No, té el seu mercat, i sobretot, i perdoneu que posi la nota còmica, però amb els de Barcelona, amb els de Can Fanga, els hi fa molta gràcia comprar vi a granel. I això és una cosa que a mi em fa molta gràcia, la gent a vegades, no, hem anat a buscar el vi a granel a tal puesto, i a vegades hem vingut aquí a Falset i els dic, si és bo, no, és quasi igual que l'Ètim, ja ho sé, que és quasi igual que l'Ètim, però els hi fa gràcia tenir el granel. O sigui, és una cosa que té un cert tipisme. I a part, hi ha un volumen de gent que està comprant vi a granel, la restauració està passant-se al vi a granel. La restauració cada vegada més compra vi a granel i posa el vi de taula seu omplenant ampolles, cosa que fa 5 o 6 anys havia baixat molt, ara torna a pujar. O sigui, hi ha un mercat de vi a granel, un mercat important i un mercat que no es pot despreciar mai. O sigui, la cooperativa, jo quan comentem sempre temes de futur, dic, a veure, dic, la qualitat l'hem de mantenir a cada segment del nostre producte igual. El vi a granel ha de ser bo pel preu que té, però ha de ser bo. No perquè sigui granel, ha de ser qualsevol cosa. I el vi embotellat, òbviament, ha de ser bo, perquè és un altre marge, però és un mercat, i és un mercat molt més important del que sembla. Potser perquè el gran consum l'ha despreciat sempre, però actualment la gent torna a comprar vi a granel, i si vas a Consums, vas a Eroskis i tal, tornen a veure que agafes 5 litres de vi, cosa que fa 5 anys era impensable.
Jo donaria un consell, volia fer un cis d'enquadre al vi granel. Jo aconsellaria que la gent se decantés cap al back in box. Ja sé que té un mínim preu afegit, però és que, clar, allà garanteixes una qualitat. El vi granel no deixa de ser un producte en contacte amb l'aire, que té les seves bactèries, té els seus llevats, té els seus microorganismes per dins, i que a la que tu el tinguis en un ambient no favorable, de calentor el que sigui, o massa dies, és lògicament aquell producte continua la seva evolució i es fa malbé, llavors ho paga el vi granel. No és això. Cada vegada més la gent se tira a comprar amb un envàs que és un back in box, està envasat al buit i amb una aixeteta, i tens la garantia que del primer a l'últim dia aquell vi se conserva intacte, no? Totes les cooperatives del Tombant i marques privades ja s'hi estan tirant. Vull dir que la gent també assumeixi que un mínim cos afegit li garanteix fins a l'última gota d'aquell producte.
No, jo no, ara per comentar això del vi granel. Jo que ja sóc grandeta, jo recordo que quan era petita anava a comprar a la bodega, anaves a comprar vi, que hi havia aquelles garrafes tan grosses, a Tarragona, per exemple, no? I la garrafa era garrafa de vidre d'aquelles de damunt, no? hi havia embotellat a casa, jo no recordo haver-ne vist. Potser alguna botella li havien regalat al pare, però vull dir, no, sempre era la garrafeta aquella de 4 litres, quan s'acabava, au, vés a omplir la garrafa. Anaves a omplir la garrafa, pagaves, vull dir...
Era com una altra història.
Sí. Ara, amb plàstic i tot això, res. Era la garrafa de vidre, amb el de mimbre, per fora.
Vi, ratafia i licor, de qualsevol cosa.
A mi, permeteu-me que recordi als que esteu a casa i que ens esteu sentint que també podeu fer com el Gaspar i també participar donant la vostra opinió. Avui centrem aquesta primera part i centrem bona part del temps de l'hora de vermut en la cooperativa Falset Marçà. Recordeu que els nostres telèfons són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, o bé també tenim un correu electrònic que és horadelvermut@radiofalset.fm, horadelvermut@radiofalset.fm. Continuem parlant de la cooperativa. A mi un tema que sí que m'agradaria posar damunt de la taula, que abans hem parlat de la cooperativa com a empresa, hi ha un element que és el tema del risc. Aquí al Priorat jo entenc que hem tingut alguns exemples de cooperatives que han tingut cert èxit. Estic pensant en el celler cooperatiu de Capçanes, també en la vinícola del Priorat, i analitzant els dos casos, coneixent-los una mica, t'adones del paper del risc. Hem sentit el Josep Maria Cots parlant a l'entrevista de la botiga de Cambrils. És això, sí. No? El risc, que és l'aposta.
Clar, és una aposta arriscada, és el risc. Veiem, si no arrisques d'alguna forma o altra, te quedes tancat al teu món i no evoluciones i no obres portes, no? Abans venien los, com se deia, los que venien a comprar el vi, passaven, trucaven a la porta, que el tens, te'n mostres, i et trucaré la setmana que ve. És un altre món, és un altre sistema de funcionar, no? Clar, avui l'has d'anar a portar tu el vi allà, t'has de buscar uns mínims distribuïdors, unes mínimes cadenes de distribució, però allà on tu pots incidir, i no et dic que això no és fàcil, no? Pots aportar el producte de proximitat, i l'aposta aquesta de Cambrils, la botiga aquesta, bueno, és una aposta, pot funcionar o no, però si no ho provem no ho sabrem, no? Perquè a més de vendre vi directament allí, el que volem és vendre cooperativa, vendre territori, vendre comarca, no? Vull dir, ser un punt d'incidència per portar gent cap aquí. Vull dir, que s'ha de veure des de les dues vessants. No només allí a vendre l'ampolla, que evidentment que sí, però vendre puja cap allà dalt. Vine, vull dir, és una altra forma d'expansionat i vendre casa teva, eh? No vendre la casa, vendre el teu producte.
Sí, no, jo volia preguntar, part del passat ja el sabem, el present i sobre també el futur de les caixes rurals. N'estàvem parlant abans de no? Quan
sí,
estàvem
sí, sí,
a punt
d'entrar,
no?
Bueno, de moment és una pregunta que ens han fet. Jo no tinc cap argument per parlar perquè és que no en sap res. El David, que coneix més el tema exterior, vull dir, tot l'envoltant... On estem les caixes rurals, clar?
Bueno, la caixa rural no deixa de ser un model en el qual el soci aposta perquè els diners que ell té i que ell genera, si algú en treu profit, sigui ell mateix mitjançant la cooperativa. En el qual les caixes rurals han sigut una eina de financiació perquè la cooperativa poguessi produir millor i poguessi treure més beneficis que li repercutissin en ell. Òbviament, com tot, hi ha de bones, hi ha de dolentes, i aquí, com els bancs, hi ha bancs bons i bancs dolents. És una gran eina portada amb seny, és una gran eina portada amb el convenciment de que jo sempre faig la broma a la cooperativa, i la secció de crèdit és una pel·lícula i la cooperativa és una altra. I jo estic al mig dient, ep, cuidado, jo com a secció de crèdit he de pensar d'aquesta manera i com a cooperativa d'una altra. Moltes cooperatives han fet, altres cooperatives de fora d'aquí, el que han fet és que s'han entusiasmat amb un projecte i han dit, hòstia, és que amb la secció de crèdit podem fer, bueno, no. Hem de fer el que podem fer i que sigui raonable i sense oblidar que això és un ajut que tenim del soci, però no és nostre, no és de la cooperativa, és del soci i hem de defensar-ho així.
I davant d'aquesta gran transformació financera que estem patint o vivint, les caixes rurals tenen futur?
Jo crec que sí, perquè jo crec que la caixa rural no és un banc. La caixa rural no és un tema... El seu fi no és fer diners intermediant financerament o fent préstecs. El seu fi és intentar que tot allò que genera la cooperativa, que repercuteix sobre els seus socis, que el seu soci, com a bon agricultor, és estalviador, és previsor, diu, escolta'm, aquests diners, en vez de que estigui al banc i el banc jugui amb ells, coi, que els tingui la cooperativa, perquè si la cooperativa amb aquests diners pot aconseguir menys gasto financer, si pot aconseguir financiar alguna cosa, a mi em pagarà igualment els interessos, però és que a més s'hauran utilitzat perquè la meva cooperativa tingui més beneficis, perquè la meva cooperativa tiri més endavant. En aquest aspecte jo crec que el sistema, jo no les poso dintre el sistema bancari. Sí que és veritat que la seva gestió, no diré que ha de ser bancària, però sí que ha de ser pensant molt en que no deixa de ser un petit banc. I això s'ha de tenir molt clar. I llavors s'ha de separar el que deia abans. Cooperativa és una cosa, secció de caixa roda és una altra. Però si això es porta bé, i avui en dia hi ha mitjans tant informàtics com d'anàlisis suficientment potents com per prendre les decisions adequades, jo crec que és una eina que no desapareixerà.
Mm-hmm. Però, tot i així, en Basilea 3 crec que també s'han de redefinir.
No està clar encara, perquè el problema està que Basilea 3 no deixa de ser uns estàndards per bancs, uns estàndards per entitats financeres, i és veritat que les seccions de crèdit, les caixes rurals, estan en un limbo entre financer, cooperativista, no està molt definit. És curiós que les seccions de crèdit estan ficades en el Departament de Finances, però no estan sota el Departament de Finances. O sigui, és un cas molt especial, i en el cas d'Espanya, sobretot, jo crec que és un atípic dintre del sistema, que òbviament jo crec que no podem anar a bancaritzar-les, no és positiu bancaritzar-les, perquè el seu fi no és ser un banc, el seu fi és dir, apoyo al màxim a la cooperativa, posant no solament el producte, la qualitat, sinó a més, el que jo estalvio, que ho tingui ella, perquè m'ho gestionarà amb tant de carinyo com gestiona el meu producte, i li dono possibilitats que no hagi d'anar a fora a buscar recursos.
Haurem d'esperar, doncs, a veure què passa amb les caixes rurals. Què s'acaba decidint?
Amb què s'acaba decidint, exacte.
Tu vull dir, respecte al tema de les caixes, està molt clar. S'han de
bancaritzar
perquè necessiten augmentar el que s'anomena core capital, però en el tema de la caixa rural caldrà veure què
es decideix. Caldrà veure què es decideix.
Senyor, sembla que tenim una altra trucada. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, torno a jo.
Espa, una altra vegada.
Escolta, sí, l'altra vegada. He dit el vi a granel, punt. Jo considero que pot ser vi a granel amb bombones de 5 litros, però vi tipus de granel, no de botella i l'etiqueta i la contraetiqueta i vingui els impostos i vingui els lladres, no. Escolti, això de les caixes rurals és molt dolç. Els pagesos, el dia que cobrem, doncs no treure'ls pel carrer perquè te'ls fotin, que es quedin allà dins, i llavors vas venint a poc, i és casa teva, és la casa de tots. I viva els sindicats, viva els sindicats. Els grans capitalistes van tots amb barret, porten paraigües i es foten la sang de tots els treballadors. Si no mos ajudem entre nosaltres sols, ningú mos ajuda. Adéu-siau. Rosa. Rosa, una abraçada.
Adéu.
Bueno, gràcies, Gaspar, per aquesta matització. Crec que els capitalistes d'avui en dia, això del barret del paraigües, crec que ja no s'estila.
Diu que es torna a posar la moda del barret, però vaja, no sé si serà pels capitalistes o pels biopijos. Ja en parlarem.
Ja en parlarem.
Però jo no crec que la persona que hi porti un barret, això anava a dir això, no? No crec que
jo de moment ja vaig en gorra.
La Rosa sigui aquest perfil.
Senyors, estem arribant a la mitja hora del programa, parlem de la cooperativa de Falset-Marçà, en parlarem més endavant, però ara a mi m'agradaria que obríssim un petit parèntesis, perquè aquest dijous hi va haver un acte força important al Teatre L'Artesana, és que es va presentar el que sembla el pas definitiu per arribar a la Carta del Paisatge, i a mi m'agradaria que em comentessin com ho veuen després d'un projecte que arranca el 2006 aproximadament, sembla que anirà molt ràpid, el 2007 s'alenteix i a dia d'avui ara sembla que aquesta és la bona.
Sembla.
Jo la vaig viure una miqueta al començament, vaig llegir, vaig, el que es diu, en passat o el primer document, vull dir, una bona iniciativa, no? I també recordo que bueno, i això de la carta de passatge, que sí, ja, bé, molt bé, una cosa és posar damunt de la taula, que és el que hi ha, fer un inventari del que tenim, l'altra fer una normativa i l'altra aplicar-la. Jo crec que, bueno, benvinguda sigui, vindrà bastant tard, i ha costat massa, suposo que hi ha hagut interessos, no facis d'incom per traçar-la, sí o no, no sé, no hi vull entrar ni ho sé, però bueno, hi ha altres comarques que la tenen i clar, l'aplicació és el que realment determinarà quin paisatge volem. Clar que hi crec, però amb una certa, un cert, no dic pessimisme, però que ha arribat molt tard, sí, i que bé, amb coses no, que s'han desfet no les tornarem a refer i que s'han de marcar prioritats i serem capaços de respectar-les, en Cabat. Coneixem-vos com us coneixem a vegades, que bueno, primer sóc jo i en Cabat també, i per molt que la normativa digui això, i a vegades no et posa tantes dificultats, és voluntat de criteris de fer les coses d'una manera o d'una altra, però sóc un cert escèptic ara, a pesar de tot, endavant, no? Almenys.
Rosa, que ens vam veure en la presentació,
sí.
Com vas veure tu?
Home, jo crec que costarà. Primer perquè es havia deixat com a penjat durant 5 o 6 anys, tampoc sé per quins motius, però havia quedat penjat. Segona, perquè no hi vaig veure massa il·lusió, ni que s'ho creguessin massa tot allò que explicaven. I si no hi ha il·lusió i no ens ho creiem, vull dir, sí que la tindrem, una carta del paisatge, però no sé si la posarem en pràctica. Aleshores hi va haver l'experiència aquella del noi de Camprodó, que va ser, bueno, una experiència bona, que va explicar que Camprodó ja ho tenien, però clar, era una mancomunitat de 6 municipis. Fer una mancomunitat amb 6 municipis és facilet, però fer una mancomunitat amb 23 municipis, que tots ens vinem al Malic, vull dir, costa més. Però bueno, però vull ser positiva, eh? Mm-hmm. Jo crec que és necessària i que s'ha de tirar endavant. I que s'hi ha de posar il·lusió. A més, no és tan complicada. Hi ha molts pobles que hi han fet moltes coses de les que entren a la carta del paisatge. Però és qüestió una mica de que...
De que us ho creguem.
Exacte, de que ens ho creguem, que ho coordinem, tu què has fet, tu ja ho has fet, ho has pogut fer, sí, t'ha anat bé, sí o no, i que anem afegint els uns als altres. Que això costa bastant al Priorat. Vull dir,
això està molt relacionat.
Costa bastant a tot arreu, però bueno, però costa bastant. Ara jo crec que s'ha de fer, vull dir, no
refereixo que el que parlàvem abans i el que parlem ara de cooperativa, de territori, de pagès, de viticultor, vull dir, som un element important i decisiu, no decisiu, però quasi amb aquest tema. I bueno, els que ho hem tocat directe o indirectament veiem que ai, no? Sí que ens ho creiem, i tant, però s'ho creurà tothom.
Sí, jo crec que potser el 22 de maig, que hi ha eleccions, que això ara jo crec que potser s'ha precipitat una mica perquè venen eleccions, potser ens afavorirà, ens que tenim un mes i mig o quasi 2 mesos, doncs potser no, ens farà agafar embranzida, que es diu, per poder tirar endavant, no ho sé.
Jo no sé, trobo que la precipitació és una mala consellera i dos... Que
no per acabar-la, però per posar una miqueta, no, la metxa a punt per
i que hi hagi una alcaldessa que a la taula de presentació ja digui obertament que té molts dubtes de que es pugui tirar endavant, com sí. Va ser el cas de la Misericòrdia de Montlló, l'alcaldessa de Molins, que ja a la taula vaticina que hi hauran problemes. Home, jo la sensació, la veritat, no va ser gaire, no va ser gaire bona.
La il·lusió no,
és allò que deies que
la il·lusió no la vas veure gaire.
Clar, un que està al davant, si no transmet il·lusió, clar, és que veiem, els que estan al davant, clar. En aquest cas l'han posat damunt de la taula moltes vegades a la cooperativa, des de dins, a vegades estem, no, dius, veiem, neguitoses perquè els números te diuen com estàs i no tens gaires ganes d'estar optimista i molt menys. Però si tu transmets a fora aquest pessimisme, és que no te'n sortiràs. O transmets una il·lusió o unes ganes, o creure en algo que a pesar de tot no es fa, si tu no transmets el contrari, per això és un mal símptoma. Tu has de transmetre tot el contrari, tot i saber les dificultats i posar-les damunt de la taula.
Però aquests problemes d'on venen? De la poca d'això entès entre polítics, per exemple? Polítics, dic de representants municipals, de... dels 23 municipis?
No sé, aquí no et sé contestar, perquè ho dic des
d'una altra. No, és que estic escoltant el tema i clar, escepticisme, problemes, poc optimisme, d'això, 7 anys que no s'ha fet, ara es torna a fer, les eleccions que deia la Rosa, etcètera, etcètera. O sigui, la raó del per què no es pot tirar endavant aquest projecte?
Jo si fem una mica de cronologia de com han anat des del 2006 fins ara, jo hi ha un detall força revelador. El 2006 es va parlar de que hi hauria el document descriptiu, que és la diagnosi que parlava el Josep Maria, i el document normatiu, que establiria què es podria fer i què no, d'acord? A l'any següent, crec recordar, ja no era el document descriptiu, era el mateix, però el document normatiu ja havia canviat cap a un document d'intencions. I arribem a dijous i ja no és un document d'intencions, sinó que són acords que tu triaràs si signes tota la carta, si només signes alguns acords o si t'hi adhereixes. Home, hi ha hagut, jo diria que hi ha hagut un canvi en aquests 7 anys important en el que havia de ser la part, si em permeteu l'expressió, dura, normativa, de què es pot fer i què no es pot fer, bastant seriós.
Bé, si tu no tens clar el que vols, no, i per tant els que anaven davant han dit la normativa s'ha de fer, i agradi o no agradi, i això ha de ser així, perquè algú ha de marcar la pauta. Per què? Perquè en economia els números te diuen una cosa, però amb la realitat del que volem a la comarca és que són clares les coses. Ara, que algú no les vulgui assumir vol dir, és que no, clar, no em posaré la mà en l'altre, jo no em mullaré, jo aquí allà, no anem bé. Vull dir, els que van al banc de dir la normativa és aquesta perquè t'ho diu l'entorn, perquè t'ho diu la comarca cap on vol anar, que quin model vol vendre, si et diu això, apliqueu. Qui un no vol creure, doncs, no m'agrada dir-ho perquè no és partidari, garrot, dona-li garrot, però bueno, no és això, no, però no anem bé.
També es comentava en el tema de que, com que s'ha tardat tant, clar, el paisatge que parlàvem fa 7 anys és el mateix que ara, algunes coses han canviat. Sí que és normal que s'hagi de fer, i ja s'ha fet una nova diagnosi o es posi al dia. També es va comentar que s'ha tardat molt perquè s'esperava el catàleg dels paisatges del Camp de Tarragona, que sí, la normativa... hem arribat a un punt que havia de ser la primera i home, no crec que sigui l'última, però ja n'han sortit d'altres.
Jo crec que falta a davant un parell o qui sigui que ho lideri una mica i que estigui entusiasmat i que s'ho cregui verdaderament i que ho contagi, perquè és que de moment sí, no, hi ha un document molt maco. A lo millor els tallers doncs, ja sortiran persones que ho dinamitzaran, o sigui que no ho sé tampoc, a lo millor en aquests tres tallers que hi ha doncs, ja la cosa ja es bellugarà, però és que tu has de creure, vull dir, a més és que hi ha molts pobles que ja ho tenen, vull dir, és que no és res de l'altre món la carta de paisatge, sembla que sigui una cosa que baixi de la lluna, vull dir, l'han fet com una cosa complicada i no és res. Vull dir, la paraula ja ho diu, és el paisatge, està al teu entorn com el poble on t'estàs visquent, vull dir, que tingui una coherència
no
de,
difícil,
de lo que és, no és tan difícil.
El que demana no és tan difícil. No. De
però clar, ja es va haver de firmar, ja es va firmar un document, i va costar, de firmar 23 pobles, però va costar, però molt, Primer van firmar els 10 o 12 o més que tenien clar, però després abans no es va anar al darrere dels altres... I clar, això és el que et fa pensar, però bé, jo crec que tirarem endavant.
Bueno, veurem.
Bueno, clar, jo, no sé, me fa una mica de gràcia quan des de...
Jo m'ho crec.
Sí, no, jo també. Des de les persones que m'ho representen, sempre es ven el que he dit abans, el que volem ser la comarca, des de paisatge de la humanitat, això, allò, i encara topes en consideracions, aviam, si no és tan difícil, jo m'ho veig des del cara de vista del pagès, que et permetran no plantar vinya, no fotem, al contrari, què t'obligaran a no abancalar aquí i allà? No? Els abancalaments tenen un sentit i fets en sentit comú són això. Casetes de tros, bueno, aquí ja comencem a complicar una miqueta la cosa. Vale, ens posen la normativa, que les normatives hi són, normativa urbana, com han de ser els carrers, les cases,
exacte.
Com ha de ser? Simplement has posat d'acord que vols un tipus de poble o un poble que ja s'assembli amb una gran ciutat. A veure, triem el model, alguns diran no, el constructor dirà no, m'interessa blocs ben alts per treure més rendiment. Doncs bueno, aquí...
Me penso que això ara...
Sí, bueno, això ara està al marge, no? Però bueno, és tan senzill que posar d'acord amb un model d'estructura, és el de més és, i una altra tonteria que veig que no, per exemple, en un poble, el que és casca antic o l'Eixample, vull dir, una tonteria que tan senzill com dir, posa'm un vestiment de color blanc. Home, si tu vols una estructura de poble, ja, un criteri, per exemple, un vestiment fosc, que s'adigui més amb la fusta, pot ser de PVC, pot ser... Són, de vegades, petites coses que la mateixa despesa pots canviar la visió urbana o rústica, o... però bueno... Si tots volem anar al mateix criteri, no, per això hi ha d'haver algú que marqui el camí i els altres a seguir.
A més, crec jo, no, que el paisatge actual del Priorat tampoc és molt divers entre zona i zona, poble a poble, no?
Exacte.
És molt diferent, per exemple, al Baix Camp, no? Tenim, per exemple, Prades, no? Les muntanyes de Prades, que hi ha les muntanyes de Prades i després hi ha Cambrils al mar, no?
Home, però per això hi ha aquesta unitat que és el que defensa Prioritat o el que presentarà la candidatura de paisatge i cultura de l'UNESCO, perquè hi ha certa unitat en el paisatge. Hi ha matisos, com suposo, hi ha a tot arreu, però hi ha aquesta unitat.
Sí, sí, però hi ha unitat i també hi ha escepticisme. O sigui, sí. Ja veieu que l'alcaldessa d'Ulldemolins, no?
Sí, això, obertament.
Doncs la que doncs, va dir que allò no tira, o que veia problemes a tirar endavant, no?
Veia molt difícil l'acord.
Bueno, també és veritat l'argument que té, que ve els problemes que sortiran, però bueno, davant d'aquests problemes...
Ja sortiran, no cal que els avancem.
No els avancem i diria que intentarem fer complir, però que serà la carta així.
A mi em va faltar que afegís que tot i les dificultats hi hauria ganes i entusiasme. Això no ho va dir la senyora Montlleó i només va quedar en els dubtes, clar. Que t'arribi això a platea, et quedes una mica... Bé, i ara què? Si ja des de, si em permeten l'expressió, dalt, ja et diuen això, com ho has dissimulat? Si els sembla, el Josep Maria abans amb el Gaspar ha fet referència a l'acte d'aquesta tarda, si ens pots fer 5 cèntims i també si hi ha alguna cosa prevista pel gran aniversari que serà l'any vinent.
Ui, no... Home, de l'acte d'aquesta tarda té dos vessants. Una és la interna, la de la casa, l'assemblea que hi haurà a les 6, de 6 a 7, esperem que no s'allargui massa, que, bueno, que es donen números, no, però veiem, la David és el que hi ha presentat la realitat, els números com estan, i veiem, són clars, vull dir, no t'has d'estendre amb un balanç d'aquells que es feien abans, de llegir partida per partida, sinó resultats, en el que sigui, i penso que és un moment molt bo perquè tots els socis vinguin i vegin i escoltin el que hi ha, la realitat del que hi ha, no? No hi ha notícies dolentes ni molt menys. Vull dir, no, veiem, la casa sempre diu que està avançant, amb grans treballs, però d'una forma positiva, per tant, que es veguin els resultats, no? Per tant, és un moment bo perquè el soci vegi i vegi allà on estem. Suposo que també aquí a l'assemblea vindrà el director general d'Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila. Bueno, no puc vindre el conseller, llavors ha delegat amb ell, una altra cosa va vindre el conseller, i són persones que volem que estiguin dins de l'assemblea, i els alcaldes de Falset i de Marçà, que estiguin dins de l'assemblea per conèixer la realitat i que transmetin a dalt, transmetin al conseller i al president i a qui correspongui, que, bueno, que hi ha models cooperatius, models que funcionen, i que a part d'apostar per l'empresa vista des de dins, per donar rentabilitat, aposten pel territori. I aposten per tindre una continuïtat al camp, al tot això que parlàvem abans, i aposten per seguir, per tant, és viable o no és viable aquest model? L'heu de tindre en compte o no l'heu de tindre en compte? Allò, vull dir, que se n'entenin, el polític ho ha de saber. Anem a demanar, no? Això de demanar i vindrà encabant, no? O no vindrà, potser ens en sortim sense que calgui demanar. I un valor afegit que tenim aquí, que mos costa, potser mos costa més car, és, bueno, tindre un celler com el que tenim. Potser la cooperativa seria molt més rentable amb una nau dissenyada estratègicament, amb menys costos i una nau, qualsevol una nau, simplement. Seria molt més rentable. Allí tens un edifici històric que has de conservar, que vols diners, tens un celler a Marçà amb una taulada que està caient, que l'has de conservar, tens un patrimoni que, segons com, voldria més o tindre'l. I tindre una nau per treballar, gestionar, rendibilitzar i punt o no. No, tens tot això. I ho volem continuar tenint. Però clar, que se n'entenin també, voleu que el continuem tenim o no? Tota la història de la restauració del celler, doncs, bueno, ha sigut dos anys de tires i arronses, que, bueno, a última hora sembla que farem alguna cosa, però déu-n'hi-do el temps que hem passat i el que ha costat de burocràcia, no?
Si els ho van donar a Gandesa, per què no els hem de donar a Falset?
no, ja ho han donat, però ara així, ara d'aquesta manera, de l'altra... Bueno, en fi, és igual, tindrà una primera part aquesta que demano a tots els socis que vinguin, i la segona serà més lúdica, que serà, bueno, els que estan fent el llibre dels 100 anys volien transmetre tot el que hem trobat i algunes, un petit entremés de el que trobarem a la història que es presentarà l'any que ve, no? El Pere Udí, la Maria Jesús Sánchez, la Neu Rofes, el Jaume Teixidor, el Miquel Maria Ferrer, són els que avui estan treballant i, bueno, volen, no, res, en tres temes molt concrets, determinats períodes de la cooperativa de Falset, de la cooperativa de Marçà, i la Maria Jesús Sánchez parlarà una mica de vida rural i de la colla del Rayo, la colla que anava a treballar, això que dèiem abans, d'una cooperativa que una vegada tu no pots, tingués uns treballadors que et van a fer la feina, no? La Maria Jesús parlarà d'aquest tema, no? En acabat, doncs, bueno, teníem una web que deixava bastant que desitjar, molt folclòrica, però que avui has de tindre, internet és un mitjà ja vital per tota empresa, no? Per tant, presentaran el que serà la nova web, una web en certa manera interactiva, dinàmica, i que tu puguis inclús comprar directament, com fan moltes empreses, no? I, bueno, ja acabarem amb un tas i dels nou vins, del rosat i del blanc de l'anyada i algun que altre negre dels premiats últimament, no? I veiem que totes aquestes persones que han vingut, els polítics que estem dient, ho veguin, ho coneguin, ho toquin, ho palpin i això ho transmetin més amunt, no? Que allí hi ha un model que s'aguanta i que val la pena conservar pel territori, no? Això és el que volem transmetre.
I pels 100 anys, què?
Bueno, estem començant
no,
a mirar.
No em digui que no hi ha res, senyor Gots, perquè no me'l creuré.
Bueno, hi ha llibre, hi han vingudes, doncs, de determinats personatges, però clar, s'ha de tancar tot. També en teníem algun que ens ha fallat aquests dies, però que, bueno, se va gestionant. Vull dir, hi haurà uns actes lúdics, anem artistes, o hi ha algun que acte lúdic. També volem tocar una miqueta, això l'hem de començar, el tema escolar. Vull dir que les escoles de Falset i Marçà s'involucren una miqueta a veure quin era aquest model, cada nivell amb el seu nivell, no? Conèixer com s'ho van fer una gent, com han sortit i què és una cooperativa i com també hi volem involucrar el món educatiu i de cara al soci, de cara a d'altres, no? Però no hi ha cap acte definit. I el llibre, clar, el llibre que es presentarà. I l'avinguda al final, bueno, el president de la Generalitat, no, això per descomptat, no? Una cosa que li pots oferir indirectament i el president de la Generalitat ja ha de ser, bueno, perquè fins i tot ho representa a tots, pots agradar amb uns, els altres, però és així, i ells ho han de conèixer, no? Ells han de conèixer el territori i el que s'està fent des d'ell.
I anant acabant ja, i acabem una mica on hem començat, parlàvem del model cooperatiu avui, què li esperen a aquest model en el futur? I aquí crec que tots poden aportar la seva paraula. David, si vols començar tu.
Bueno, jo crec que el model cooperatiu no solament és que tingui futur, sinó que és el futur de la pagesia. O sigui, tinc molt clar, jo com a persona especialista en empresa, tinc molt clar que l'agricultor, el millor que pot fer és unir-se, l'agricultor, el millor apoyo que té són ells mateixos. Com més força agafen, millor funcionen. Jo crec que la cooperativa és allà on mai fallarà amb l'agricultor. És molt fàcil posar-te a dir, bueno, és que vaig a privats, que em comprin, sí, però el privat, com és molt lògic, és la seva feina, anirà pel seu benefici i si un any li sobra vi o li sobra el que sigui, el comprarà, perquè és la seva feina. La cooperativa no, la cooperativa, escolteu-me, nois, cultivem entre tots i entre tots hem de treure això i hem d'anar a col·locar el vostre producte i donar-li el màxim valor. Hi ha un valor afegit molt fort a les cooperatives, molt. Jo estic convençut que és un dels futurs de la pagesia. El gran repte amb què s'enfrenta la cooperativa, l'envelliment del camp. Aquest és el gran repte que s'enfrenta, les noves generacions que no segueixen les terres. I aquí jo també crec que les cooperatives poden fer un pas endavant i dir, escolta'm, doncs, no sé, muntar una cooperativa de segon grau que en un moment donat aquell soci que ja no porta la terra i que no té ningú que la porti, que la cooperativa digui, no, continua sent la teva terra, però noi, te la portem i bueno, ens repartim els gastos, en fi, no sé, es poden buscar moltes solucions, però que no es deixi de produir aquella terra, que no perquè no hi hagi continuïtat es perdi el valor tant paisagístic com econòmic com de qualitat de producte per culpa de no haver-hi un relleu generacional. Jo crec que hi ha molt a desenvolupar. Pensem que hi ha cooperatives com pot ser la del País Basc, que era una cooperativa senzilla d'industrial,
Mondragón,
i s'ha convertit en un autèntic monstru. No és això, tampoc, però però et demostra fins on podries arribar. O sigui, és un, de ser una cooperativa petita a ser una gran cooperativa, hi ha molts matisos, i amb les ganes que s'ha posat sempre amb les cooperatives, amb la fe que s'hi ha posat sempre, jo estic convençut de que és el futur, no en tinc cap dubte.
Home, he picat molt a l'alem l'exemple de Mondragón.
Oh, bueno, però a veure, has de picar sempre pel 10, i si aconsegueixes un 7 ja en tens prou. Però el que està malament és dir no, potser aconseguim alguna cosa. El pagès és una persona super arriesgada. Està tot l'any cultivant, està tot l'any cuidant unes vinyes o cuidant uns ametllers, i qualsevol dia una pedregada li pot fotre tota terra. I és un home arriesgat. Conxo, quan arribem a la cooperativa no perdem aquest punt de risc. Ens hem d'arriesgar a buscar, ens hem d'arriesgar a pujar, a buscar noves solucions, a buscar noves rames. Si sou el món cooperativista és el món que més arrisca, vés al món de Barcelona i digue-li que potser estarà un any i mig sense cobrar el que ha produït. Ja veuràs com es posarà. Ves a avui dir-li, escolta, treballa, però ja veurem, no sé ni com t'ho compraré ni quan t'ho pagaré. Mare meva, surten corrent per potes. I vosaltres ho feu i tireu endavant i poseu un bon producte. Conxo, amb aquesta força no hi ha qui us pari, home. Segur.
No, a vegades escoltant el David, algú pot arribar a pensar, sí, és molt bonic el que mos està venent, és molt poètic aquí i allà. Però és que és vendre-ho així. I algú pensarà, sí, però els números no surten. Bueno, doncs tria la teva opció. Un que no hi cregui, bueno, que triï el seu camí i que, bueno, que emprengui l'aventura. Vull dir, és un altre model de gestió de qualsevol empresa, no? Nosaltres quedem amb aquest. Tot i el que sigui, no? Per tant, l'alternativa nosaltres la tenim clara. I el model és aquest, no? I vendre-ho amb ganes.
Bueno, el que ha dit el David, no? O sigui, el model cooperatiu és sovint ha estat la sortida, per exemple, moltes empreses que han tingut problemes, no? I quina és la solució? Doncs que els treballadors, per exemple, s'hagin ajuntat i creat aquest model. O sigui, ara amb el cap, per exemple, a Reus, el tema de la comarcal, no? Després va venir a Ruiz Mateos i va passar el que va passar. Que, per cert, se va portar una bonica... Sí, se'n va emportar una bonica porta de l'entrada... De la comarcal, que és fàcil veure aquell edifici quan entres a Reus, allà a la dreta, cap a la seva finca particular d'allà baix d'Andalusia. Així van, bueno, així i altres coses van anar després amb la presència de Ruiz Mateos allà a la comarcal. No, és això, a veure, bona entesa, que hi hagi una bona entesa entre tothom, i és un model doncs efectiu, no? Després no ho sé, però em sembla que no hi ha una pressió fiscal tan forta com altres tipus d'empreses, societats anònimes i tal, no? Jo crec que pot ser una solució molt efectiva davant de situacions de crisi financera i econòmica com actual.
Rosa, tu em penso que volies dir alguna cosa.
Sí, si me la deixes dir.
És el moment. Sí. Que tens 2 minuts.
Oh, no és tan llarg, no. És a part de tot aquest tema, que havia sigut seriosa aquesta tertúlia, i ara no és que hi pegui, bueno. No hi pegui massa el que vaig a dir, però bueno. No, és per convidar Falset demà a la tarda, 6:45, al Teatre de l'Artesana, que el grup 45 RPM fa el teatre Els 7 Pecats Capitals. Recordeu que és un grup de 14 dones, el més és home el director, i que hi ha molta gent del poble que més me deia que no veniu, passareu un ratet distret, riureu, us oblidareu de totes les penes, de les crisis i de tot, i us esperem.
Doncs amb aquest anunci us diem adeu. Hem estat aquí a l'Hora del Vermut, la Rosa Gairal, el David Valls, el Joan Maria Cots i el Maria Arbonès. Gràcies, senyor Valls, senyor Cots, per explicar-nos una mica com la situació, més o menys, de la cooperativa de Falset Marçà. I ens esperem per retrobar-los un altre dia per comentar com estan evolucionant aquest model i aquesta cooperativa. També agrair el Gaspar, que ens ha fet la seva aportació via telèfon, i el Gerard Sánchez, que ha estat al control tècnic i que ha fet possible que aquesta Hora del Vermut arribés a casa vostra. La setmana que ve hi tornarem. Gràcies per la seva atenció i bona setmana. Adeu.